Informatiu vespre de l'ATSAT.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio. Som grans amb Natàlia Blanes.
Agafam el relleu dels companys dels serveis informatius i us donem la benvinguda a Som Grans, a un programa, el d'avui, que és prou musical, ja que començarem el camí amb el violoncel·lista de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, Luis Correa, i el seguirem amb un estudiant de piano, en Juanjo Company. Després pegarem un bot temàtic i ens fixarem en la nostra salut bucodental. El doctor Emilio Martínez Almoina, de la clínica UDMAX, ens parlarà sobre com i per què cuidar les dents i la boca a partir dels 60 anys. I acabarem la sessió parlant d'una sèrie de televisió, un remake, de fet, que protagonitza la gran Rita Moreno als seus 88 anys d'edat. Els minuts de la ràdio pública dedicats a la gent gran tenen a l'equip una servidora, a més de na Mireia Balasch, a la segona veu i la producció executiva, i Níker Hernández, com a especialista de so. Comencem.
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
Atret pel segon major instrument de corda fregada d'una orquestra simfònica moderna, Luis Miguel Correa va començar a estudiar el violoncel amb el seu pare, Enrique Correa Balbín. Nascut a Madrid el 1956, va cursar allà els seus estudis musicals, que continuà llavors als Estats Units, a França, a Alemanya. Ha estat violoncel solista de l'Orquestra Ciutat de Valladolid, membre de l'Orquestra de Cambra Reina Sofia, i des de l'any 1989 és solista a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Durant 5 anys va ser tutor de la Jove Orquestra de les Balears, va impulsar la creació de la Camerata Sa Nostra i la Camerata San Cayetano. Bé, a duo, en piano, orquestra o altre tipus d'agrupació, ha ofert concerts a bona part d'Europa i Amèrica del Nord, tot col·laborant amb grans solistes i directors. Des de l'any 2012, a més, és responsable del Festival de la Ria Enrique Correa, que es fa a Astúries. Luis Correa, benvingut a Som Grans.
Hola, bona tarda.
Si no vaig massa errada, la idea que ja tenc al manco d'una carrera musical va molt lligada a sacrifici, a molt d'esforç. No sé si aquesta és una idea forània, no? Una idea d'una persona aliena al món musical, però la meva curiositat va percebre com va ser la teva joventut lligada o tenint en compte aquest element.
Bueno, a ver, el sacrificio. Lógicamente, lo ideal es que si uno se dedica a la música, como a cualquier arte, o cualquier cosa, pero sobre todo en los artes se nota mucho, ¿no? Vale más que sea una cosa que lo promueva uno desde dentro, o sea, una cosa vocacional. Entonces, los sacrificios, pues, no sé, supongo que si le preguntas a Rafael Nadal si hace mucho sacrificio, te dirá, sí, bueno, pero es que sí, esto es mi gran pasión. No pensamos que sea un gran sacrificio. Yo, desde luego, siempre que estoy tocando, sea solo o en la orquesta, estoy dando gracias de la profesión que tengo. Lógicamente, requiere una dedicación que uno no siempre tiene ganas de trabajar, ¿no? Uno tiene ganas de tocar y expresarse y compartir, pero debajo de todo eso, lógicamente, hay un trabajo personal que a veces es muy duro, ¿no? Pero uno no está pensando, uy, qué duro, qué mal que estoy aquí sufriendo, no. Es un descubrimiento de uno mismo también, paralelamente a muchas otras cosas. Es que debería ser apasionante cada minuto que está uno con el instrumento. dedicándose a esto.
Quan vas posar per primer pic les mans a sobre un violoncel?
Uy, bueno, no demasiado pronto, porque empecé tocando el piano a los 7 años, así más o menos, y como mi hermano mayor no, parece que no le gustaba mucho, pues yo dije, pues no me gusta. En realidad sí me gustaba, pero bueno, eso que tienen los hermanos menores de copiar a los mayores. Y luego mi padre era reticente a que yo empezara el violonchelo. Yo era el pequeño de 4 hermanos. Lógicamente también él había vivido una vida mucho más difícil que lo que me ha tocado vivir a mí, por los tiempos que eran, ¿no? Pero bueno, empecé sobre los 13 años, 12, 13 años. Empecé con muchas ganas, eso sí. Y yo siempre digo, vale más empezar bien que empezar pronto. Empezar pronto y bien es lo ideal. Pero no por empezar muy pronto tienes garantizado que te vaya a ir todo muy bien. Lo ideal es empezar con un buen maestro, que yo en mi caso personal tuve el mejor, creo, porque mi padre era un grandísimo chelista y pedagogo paralelamente. Y bueno, por esa parte no me quejo. Luego, lógicamente, al ir creciendo y encontrándote con otros maestros y otras tendencias, otras cosas, bueno, te pueden entrar tus grandes o pequeñas crisis durante los estudios y después también. Pero hablando de cómo uno empieza con la música, o con, sobre todo con el instrumento, pues me imagino que es un poco como un gimnasta de élite. Si ha empezado bien, tiene mucho ganado ya.
A banda de ton pare, ¿quién més han estat els teus grans mestres en aquesta carrera?
Los míos. Bueno, en primer lugar mi padre, por supuesto. Y posteriormente, bueno, en Estados Unidos tuve Aldo Parisot, que era considerado, junto con Janos Starker, uno de los grandes maestros a los que se podía acudir. Yo lo tuve en la Universidad de Yale. Luego he tenido otros maestros, también chelistas, bueno, Marcel Cervera, etc. Pero a veces uno recibe incluso más influencia en su desarrollo de gente que no se dedica precisamente a tu instrumento. Uh-huh. En mi caso fue Nicolás Chumachenko, un grandísimo violinista y persona sabia que me influyó, creo que de manera determinante. Y bueno, ha habido muchos por ahí, que me perdonen, que si no los puedo citar a todos en cursos. Y llega un momento que uno tiene que ser el maestro de sí mismo. Eso es un poco más complicado, pero al final es casi lo único que te da una garantía. Saber tú mismo cómo tratarte con el instrumento, contigo mismo, qué enfrentamiento psicológico tienes para un escenario o para enfocar determinada obra. Tienes que hacer lo tuyo. Yo digo, no sé, cuando yo estoy interpretando Bach, yo no pienso en Bach. Yo trato de sentir que eso lo estoy creando yo ahora, con todos mis grandísimos respetos a Bach, que es mi gran héroe, ¿no? Y lo mismo con todo. Y tener maestros está muy bien. Mayormente, digamos que es imprescindible, pero al final tienes que aprender a ser tu propio maestro. Si no, siempre estarás copiando, intentando copiar a alguien.
I en el teu cas, Lluís, quan vas tenir la sensació de començar a ser el teu propi mestre?
Oh, es una pregunta de difícil respuesta, porque uno siempre está intentando aprender, ¿no? Aprender de lo que ve y de aprender de sus propios éxitos y sobre todo de sus propios fracasos. Y eso es complicado. Cuando uno se tropieza, espera salir, por ejemplo, al escenario y hacer una cosa como tú crees que va a ser bien y no te sale tan bien, sacar una conclusión positiva de ahí y convertirlo en algo que te beneficie a la larga, eso es un acto de humildad que no siempre es fácil de elaborar dentro de la cabeza, ¿no? Yo siempre he sido muy curioso con la música y con todo. Siempre me he estado preguntando el porqué de todo. Y bueno, no es que me arrepienta de hacerlo o de haberlo hecho. Es mi forma de ser. Me ha llevado a muchas situaciones muy complicadas, porque en vez de hacerlo como te dicen que hay que hacerlo, pues yo me lo planteo. Y claro, a veces choca, ¿no?, con el camino habitual. Pero bueno, al mismo tiempo, si llegas a ciertas conclusiones, me imagino que es en la música y en todo lo demás, y en cosas trascendentales de la vida, al menos tienes la satisfacción de estar sinceramente intentando encontrar o guiarte por tu verdad. Uh-huh. Aunque eso cause conflictos a veces, ¿no? Bueno, porque es más fácil coger la verdad de los demás y tratar de...
Pues intentar ser honesto amb el que un fa.
Ser sincero, ser honesto y sobre todo no autoengañarse. Porque si te autoengañas, enseguida vas a tratar d'enganyar al pròxim també, lògicament.
Mm. Amb el pas dels anys, ha canviat la teva relació amb l'instrument?
No. No, en absoluto. Lo que ha cambiado, lo que ha, no sé si evolucionado, a veces para bien, a veces para mayor conflicto, es los puntos de vista, los... el approach, que dicen, ¿no? Y las diversas técnicas, tácticas que vas adaptando a según que, cuál es tu evolución en ese momento, tu conflicto, o lo contrario, tu clarividencia. En cuanto al sentir con el propio instrumento, mira, por ejemplo, lo que yo he vivido muchas veces con colegas míos o con gente a la que admiro mucho o con gente a la que admiro menos, pero bueno, muchas veces en esto de las artes o en tocar un instrumento ocurre, no, muchas veces, bueno, algunas veces, que dices, uy, qué talento tiene, ¿no?, cuando es niño o cuando es jovencito, y una manera de tocar suelta, fácil, ágil, expresiva, sincera, apasionante y apasionada, una delicia. Y con el paso de los años, mientras ese artista pequeño va desarrollándose y aprendiendo, a veces también va aprendiendo, entre comillas, a coger miedo, a coger miedo a expresarse, a tratar de hacer mucho mejor una cosa que ya de jovencito o de pequeño hacía perfectamente. Entonces, bueno, a veces hay que tratar, cuando uno se pierde, tratar de volver a encontrar aquel niño o jovencito que hacía esas cosas tan, tan lógicas, tan sueltas, tan flexibles. Eso cuesta y no siempre se hace. Pero si uno sabe o tiene un sentimiento muy auténtico, muy espontáneo hacia la música en este caso, eso no debiera perderse nunca. Uh-huh. Y mientras aprendemos, lo bueno, no deberíamos aprender muchas veces paralelamente, pues eso, a autocriticarnos, a autojuzgarnos, ir agarrando pequeños o grandes miedos por aquí y por allá, contracciones incluso físicas, uh-huh, musculares,
cristalizarnos,
y
¿no?, gallo,
contracciones cerebrales. Uh-huh. En fin, es un camino a veces tortuoso, es verdad, y lleno de trampas. No solo, lógicamente, si tienes la suerte de tener buenos compañeros, una buena pareja, buenos amigos, un buen maestro, sí, ¿por qué no? Claro. Y además tienes una cierta inteligencia, pues bueno, sí, es más fácil, pero no siempre es fácil saltarse esas trampas que te va poniendo la vida para perderte durante el aprendizaje. No sé si contesta a tu pregunta.
Jo faig la pregunta, la resposta és teva. Quina diries que és la mitjana d'edat a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears? I on ets tu respecte a aquesta mitjana?
Ara? Bueno, aprovechando que hablamos de la Sinfónica, con permiso te corrijo un pequeño detalle. Sí, yo ahora no soy solista de violonchelo. Lo he sido durante 16 años en esta orquesta, a mucha honra. Y creo que, bueno, también hay que dejar el paso a la gente más joven. Ahora tenemos un excelente solista de violonchelo, que es, no sé si 20 o más años más joven que yo. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la media de edad en la Sinfónica? Pues ahora, los que yo conocí cuando entré, que son todavía muchos los que quedan, pues esa media de edad es muy elevada. No sé, hay mucha gente que ya ronda, que está entre los 55 y los 64, o casi 5. Ahí todavía quedamos unos cuantos, muchos, digamos. Y luego hay una nueva remesa de jóvenes, quizá alrededor de los 25, 30, que no son muchos, son buenos. Tenemos algunos elementos que han entrado en estos dos o tres últimos años que están muy bien. Y curiosamente, entre una generación, entre mi generación y esta joven generación que te cuento, hay algunos, pero no tantos como se pudiera pensar. O sea, no es que hay, si somos 75, 80 en la orquesta, no, a la media edad es 40, pues...
Ya, yo diría que es una imatge falsa, ¿no?, del que
porque
es la realitat.
Gente de mediana edad, por ahí, cuarentones y tal, no hay tantos, hay algunos, pero no hay tantos. Hay gente bastante mayor, gente bastante joven, y algunos de mediana edad.
Haurem d'averiguar què passa amb aquesta mitjana edat. L'edat t'ha ajudat a sentir-te millor dins la teva pell? O com vius el pas del temps? L'edat, sí.
Bueno, esto es relativo, ¿no? Yo hace 100 años sería un viejo decrépito. Ahora, pues, tengo 64, no me considero viejo. No me veo viejo, al menos. Pero, o sea, que la edad es... Aparte de que, evidentemente, hemos alargado la media edad en el mundo muchísimo en estas últimas décadas, también es un sentimiento interno, ¿no? Si te sientes más o menos joven o cansado de la vida o no. Yo, mi curiosidad me hace que, y esto lo discuto con mi mujer a veces, porque ella no lo ve así, pero sí, me gustaría vivir 100 o 200 años más, sobre todo para ver qué pasa. En ese aspecto, la edad no me ha quitado para nada curiosidad. O, como decía aquel, ¿no?, cuanto más sé que no sé nada. Y me falta tanto por saber que, mira... sí le agradezco a la edad, quizá, que me ha quitado ciertas prisas, ciertos nervios o frustraciones de estas, de que tengo que conseguir. Bueno, estoy más agradecido de lo que he conseguido que desagradecido por lo que no he conseguido. O frustrado, digamos, ¿no? Pienso que, bueno, como decía, creo que es Woody Allen, ¿no? ¿Qué opina usted de la muerte? Y yo decía, estoy totalmente en contra. Y bueno, la edad, lo único que tiene, pues que te vas haciendo viejo. Y claro, yo antes era tremendamente flexible, ahora pues no lo soy. Y a veces me duele un poco por aquí y por allá. Pero no considero que la edad sea una cosa mala, al revés. Si tienes la suerte de convertirte en anciano, es que te va muy bien. O sea, siempre que no caigas en enfermedades de estas que te merman un poco, ¿no? Y no sé si soy más sabio o más tonto. En lo que a mí me respecta personalmente, yo, mi idea es que sí, estoy muy agradecido de haber llegado hasta aquí, y si puedo llegar un poco más, pues mira, qué bien.
¿Fas plans de futur?
Ah, siempre. Yo siempre estoy haciendo planes. Claro. Y también soy un poco inconformista, ¿no? Si, o impaciente. Si hay algo que veo que no está y que me gustaría que estuviera, pues trato de hacerlo yo. Uh-huh. En el aspecto musical y en el humano también. Creo que es importante. Creo que el ser humano, por naturaleza, a no ser que le chafen y le atemoricen, el ser humano por naturaleza es creativo y curioso. Si no, no estaríamos aquí donde estamos. No digo que hayamos llegado muy lejos, pero evidentemente hemos hecho algunas cosas, ¿no? Sobre todo a nivel técnico, tecnológico, a nivel espiritual quizá no tantas. O a lo mejor vivimos en una parte del mundo donde lo espiritual está encubierto por el desarrollo tecnológico. Y no nos da tiempo, ¿verdad?, a desarrollarnos espiritualmente.
Es posible.
Eso, bueno. No sé.
Sembla gairebé una imprudència demanar a un músic que triï una sola peça musical per acompanyar els darrers instants d'aquesta conversa que ha estat prou personal, però ho han fet, li ho han demanat, i la tria ha recaigut sobre una obra pòstuma de Schubert, en concret el Quintet per corda Opus 163 per dos violins, viola i dos violoncels. I si te sembla,
sí,
deixarem que sigui la música la darrera en parlar.
Por supuesto.
Luis Correa, moltíssimes gràcies per la visita.
Gracias.
I sobretot per les paraules.
Ha sido un placer.
Som grans. IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Des de Finlàndia. A la ciutat, me'n s'ho dic bé, de Marienhamn.
Viva Escandinàvia!
La cançallina en lliga...
English! Finlandia.
I la Suomen Cup. Westbrook. Perquè mos entenguem, Lliga i Copa Finlandesa.
Estic supercontenta de tots els noms que has intentat dir. I estic molt contenta de que ho hagis hagut de dir tu, tot això. I això és una picolíssima de manual.
No, la picolíssima.
La picolíssima de manual, aquest.
A l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Yo he nacido en Gaza en los años 80, no sé si recuerdan, había la intifada.
Cuando era niña, una monja me va a trobar un día plorant y me va a decir, ¿qué te pasa? Y yo le voy a decir, nunca he dicho papá a nadie.
Les etapes de confortabilitat, els aprenentatges, en el meu cas, han estat molt menors.
Societat Anònima, el programa que et presenta a IB3 Ràdio els episodis de vida més humans i sorprenents. Dissabte, a les 3 del capvespre, amb Toni Traveria.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Som grans. IB3 Ràdio.
Es pot viure de o per la música. I el nostre següent entrevistat és el segon cas. Mireia, hola, com estàs?
Hola, molt bones tardes. Idò, sí, ell diu que no és un malhomen, sinó que és un maníac de la música. Mos haurà de contar això, quina diferència hi troba. La curiositat i les tonades, ell l'acompanyen allà on va, i ha vingut a contar-nos quina és la seva relació amb un instrument molt conegut, que és el piano, un instrument que va començar a tocar fa només 2 anys i mig, quan tenia 66 anys. Saludam en Juanjo Company. Bones tardes, Juanjo.
Què tal? Com està? Bon vespre.
Ventura, la veu vos sona perquè ell ha col·laborat diverses vegades en el programa d'en Pere Estelric. També té una vessant periodística molt desenvolupada. Aquí tenim tres volums d'articles periodístics. Però avui parlem un poc de sa música i de per què vas decidir que havies de fer aquesta passa, que no és fàcil, no? La passa de, vinga, va, anem a aprendre a tocar un instrument que no és tan fàcil com posar-se a escoltar un CD.
No, no és fàcil, però jo crec que ha estat una decisió presa durant molt de temps i executada tard, a lo millor. Lo del tempo musical no ho he duit molt bé. Però bueno, he tingut una vida activa, he tingut una professió, i en el moment que te jubiles, la paraula jubilar ve de júbil, de passar-ho bé.
Alegria.
Un cert algo que t'ompli i algo que realment ha estat part de la teva vida, aunque sigui com a subjecte passiu durant molt de temps. Però jo sempre he estat molt musiller. Entonces, quan he tingut temps, he tingut l'oportunitat, he dit, bueno, pues mos hem de tirar despont, hem de fer puentin a so piano. I bueno, m'he atrevit a això, ho disfrut moltíssim. Evidentment me'n dono compte de les meves gerències, la flexibilitat dels dits d'un home de 60 i pico no són de ser d'un nin de 8 o 9 anys, per tant les gerències hi són, però bueno, ho disfrut molt, la veritat ho disfrut molt. Estic tocant la música un poc de més a prop ara.
I tu creus que ets un bon alumne?
Jo crec que puc millorar molt. Jo crec que puc millorar molt.
Ho deia més en la part personal i que ets una persona aplicada, no? De que...
Practic menys de la teoria de practicar.
Si vol.
Si hem de dir la veritat.
Sí? Ja s'ha trobat temps. Bé, tot és posar-s'hi.
Tot és posar-s'hi, sí.
Si vols, ara escoltarem un missatge que mos ha deixat la teva primera professora, que va deixar l'escola de música on tu fas classe, que és Més Música, i bé, ella li va saber bastant greu, i ens ha deixat aquest missatge. És la Maria Magdalena Tugores.
Hola. Per jo, donar classes en Juanjo ha estat una experiència molt gratificant i alhora enriquidora. La diferència d'edat no està cap obstacle, al revés, ja que en Juanjo és una persona molt culta, amb moltes ganes d'aprendre música, i li apassiona anar a veure concerts, semanalment, que després pues, molt agradava comentar-ho a classe, sobretot si jo també hi havia assistit en el mateix. Gràcies tal vegada a l'afinitat de caràcters, des del primer moment van connotar molt bé. I sempre m'ho vaig sentir molt còmode, i les classes eren molt agradables, i fins i tot se me feien curtes, almenys per la meva part. De fet, deixar Més Música va ser un dels alumnes que més greu m'ha sabut.
ja que sempre el recordaré com una persona molt sàvia, intel·ligent i amb un gran sentit de l'humor. Una abraçada.
S'ho passava bé, amb tu a classe i viceversa.
Jo crec que té tanta paciència quan diu mentides, pobreta, perquè s'ho devia passar molt malament. Jo sempre dic que s'hauria d'haver duit un regle com les professores antilles i de quan en quan veiem-me damunt els dits, però té tan bon caràcter, tan amable, tan bona persona, que no ho feia mal. Però més d'una vegada m'he merescut colxa cinglada, sí.
Està bé això, aprendre música també amb una persona, que el teu professor sigui
sí,
jove,
no,
dona, enriqueix que sigui una visió diferent.
La veritat és que la relació és important, perquè si hi ha connexió, com dic jo, t'obris un poc més, tens menys, vaig parlar amb amantes de la... tens menys, com diria jo, por escènica. No, mm-hmm. No existeix això, te trobes bé, hi ha un feedback que va i ve, i clar, xerrava molt també, jo m'agrada molt xerrar de música també, i sempre estàvem xerrant de... Però jo les classes també eren molt curtes per això, jo els he pogut allargar dues o tres hores xerrar una. No? O sigui, amb això estic d'acord amb la meva professora, que sempre serà la meva mestra.
La primera, eh? Després d'escoltant en Lluís, no sé si hi ha qualque cosa que ell ha dit que t'ha engrescat o que ha dit... Diu coses que jo sento, ell li posa paraules, te la miraves no, amb molta admiració, no?
El primer, com en jo, si et respecta i no atrevim a dir segons quines coses, evidentment, pràcticament tot el que ha dit jo estic d'acord, jo també, el que ha dit la Magdalena, diu, és una persona molt culta, jo li dic, no, jo l'únic que tenc és una cosa que ha dit ell, és una curiositat quasi malsana. Jo tenc que cercar-ho tot, ho tenc que trobar tot. Si tenc una dubte, jo de vegades tenc una dubte i m'he d'aixecar del llit, aixecar el diccionari per veure menys, perquè si no, no m'ho doig. Si tenc que cercar. I jo crec que aquesta curiositat és la que et fa el que parlàvem antes de l'edat. Jo crec que l'edat comences a tenir molta edat quan perds aquesta curiositat. O sigui, quan perds el moviment intel·lectual és quan comences a saber. Mentre dones pedalades, com he dit jo, no, l'edat és estar viu i punto, no hi ha molt més. Jo no crec que si la numeració no funciona allí.
I què t'aporta aprendre l'instrument? Una persona de Pantona mos està escoltant i diu, jo sempre he buscut, però he volgut tocar el piano o el violí, aquella peresa, i ho faré malament, i quina vergonya... Li has de tocar el costó i dir que
sí, bé,
val
jo,
la pena.
Jo, no, val la pena moltíssim. O sigui, jo, hi ha una cosa que jo crec que la música... És que per això no puc trobar un defecte. O sigui, la música sempre m'ha omplit la vida, l'existència. Però sí que era vera que quan te'n dones compte, o sigui, quan te fiques... Antes en Lluís deia com el que deia en Sócrates, com más sé que no sé nada. Claro, te'n dones compte, quan te fiques en un instrument, te'n dones compte d'una cosa molt senzilla, que la sensació és, com dic jo, és una alegria frustrant. O sigui, o una frustració alegre, per dir-ho. Ho disfrutes molt, però te'n dones compte per bon fas aigua per tots els costats i això te dona ganes de millorar, però al mateix temps te sap molt de greu, te sap molt de greu no haver pogut començar a lo millor amb una edat més temprana i tenir aquest cultiu de molt d'anys de molt de mestres com ha tingut el Lluís. O sigui, aquests mestres que te deixen aquesta empremta, com jo en principi evidentment m'ha deixat de Magdalena. O sigui, que aquí és un poc es truco d'això i no deixar que deixar allí, no deixar que deixar allí.
I ja per acabar, aquesta sensació de tocar un tema maldament sigui senzill i posar-li tot el teu cor i fer-lo teu i posar-li la teva interpretació, l'has arribada a sentir? Una peça senzilla que tu li posis... Bé.
Sí, jo som un, per dir-ho de qualsevol manera, som un gran forofa d'en Chopin, som molt chopiniano jo, qualsevol cosa d'en Chopin, menjant altres pianistes també, però sobretot altres compositors, però en Chopin. I quan aconsellés treure un tema en què sigui reduït de qualsevol peça d'en Chopin, jo menjant, o sigui, jo veig la primera pàgina de la balada l'opus 23, el número 1, i només de fer el començament que el faig, llavors ja no m'atreveix a seguir-lo, però aquest trosset ja m'encanta, jo ja em dono una satisfacció, és com un massatge, és com un massatge en escó.
Que bonic. Juanjo, company, moltes gràcies per haver vingut a la ràdio a contar-nos, bueno, una part de tu que no coneixíem, els oients Pantura tampoc.
A la ràdio ben sempre més escoltat, ja serà.
Molt bé, i de deixar-me aquí l'entrevista, si et pareix, Natàlia, i continuem amb més coses relacionades, com sempre, amb les persones majors.
Seguim fent camí, Mireia. Gràcies. Gràcies, Juanjo.
Gràcies.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
Fem un petit viatge en el temps, allà a la primera infantesa, quan canviem aquelles dents de llet, no?, per les definitives. És un moment en el que ni ens plantejam que aquestes peces ens han de durar tota la vida, a ser possible. I si la vida s'allarga, si l'esperança de vida s'allarga, més encara les han de fer durar. Avui, a Grans d'All, salut bucodental per majors de 60.
Grans d'All, amb n'Artur Kellner.
Hola, Artur.
Hola, Natàlia. Bé, el somriure és una cosa que forma part de la nostra naturalesa com a humans i ho fa des del naixement. El nostre somriure activa uns receptors del plaer biològic, és a dir, les endorfines i la serotonina. A més, somriure és bo per nosaltres i també perquè els que ens envolten. Per a tenir un bon somriure cal cuidar la higiene bucodental. I per saber més sobre això, comptam amb el coneixement i ampla experiència del doctor Emilio Martínez Almoina, prestigiós metge, estomatòleg, especialista en cirurgia oral i maxilofacial, fundador i director de la clínica Udemax, amb més de 20 anys al servei de la salut bucodental, on els seus fills continuen amb la nissaga familiar i està situat a Palma, a les consultes externes de la Policlínica Miramar. Doctor Emilio Martínez Almoina, benvingut al programa.
Què tal? Bones tardes.
Bones tardes. Bueno, començarem amb una primera pregunta, i és que, segons l'Organització Mundial de la Salut, les de la boca són les malalties no transmissibles, més freqüents del món i afecten a 3.500 milions de persones. És a dir, que extrapolant les xifres podrien dir que afecten a la meitat de la població de les Illes Balears. Les malalties bucals augmenten a partir dels 60 anys. Quines són les més habituals?
Bueno, a partir dels 60 anys augmenta la patologia més aviat del teixit que suporta a les dents. És a dir, les dents en si ja no se desgasten tant, i en canvi sí, el que se desgasta més a la gent major són els teixits que la suporten, és a dir, la geniva i l'os periodontal. Entonces, quan comencen a aparèixer huecos, forats entre les dents, que no és perquè la dent hagi crescut, sinó que ha minvat la carn, o sigui, la geniva i l'os que la suporten.
Parlant d'higiene bucal, a partir d'una certa edat, com hem de cuidar la boca i les dents?
Bueno, està lligat a el que he dit abans, és a dir, quan més higiene hi ha de les genives i de les dents amb pasta de dent normal i evitant que quedin residuos al mig de les peces amb aquests raspallats interdentals que ara, el fil de seda, qui li agradi, pues amb això, amb aquest tipus de prevenció, normalment la patologia de les genives pues és menor o inclús no se presenta.
Uh-huh. Amb les expectatives de vida actuals de les persones, podem esperar que les dents ens durin tota la vida en bones condicions? Les peces dentals poden durar fins als 90 o 100 anys?
Sí, cada vegada més. És a dir, cada vegada ja comencen a aparèixer generacions, sobretot a països que, diguéssim, han cuidat més les seves dents, gent que va néixer als anys 40, que a països que cada any se feien les revisions dentals, pues pràcticament als 90 anys tenen totes les dents. Ara, si un no se les cuida, evidentment, en els 50 anys, una època, els anys 76, que jo vaig tenir ocasió de veure una gran quantitat de desdentats, per exemple, a Anglaterra, els pacients del National Health Service, pues claro, com que el que els entrava pràcticament eren les extraccions i per l'altre havien de pagar pels empastes i les pròtesis una petita quantitat, però al fin i al cabo pues, havien de pagar, pues la gent, com que ja li agrada molt el dolç, pues pràcticament anaven desdentats, tots amb dentadura postissa. Claro, això ha canviat.
Una pregunta, per què és important cuidar la nostra salut bucodental? Quina relació poden tenir amb les malalties periodontals amb altres malalties de les, en la seva transmissió al resta del cos? Quines bueno, són les més importants?
Amb ocasió dels trasplantaments coronaris i hepàtics, que la biòpsia, l'artèria que te lleven, diguéssim, i s'analitza amb el microscopi i se fan tincions de bacteris, s'han trobat que les bacteris que estan a les genives estan també a les artèries del cor. Claro, ara aquí estan mirant que hi ha una relació directa. Si varen començar aquestes inflamacions coronaris per les bacteris de la boca, o les bacteris de la boca han colonitzat el cor, però, claro, evidentment aquestes bacteris hi són. Luego, ja siguin primàriament o secundàriament, el que s'ha demostrat que molt de puestos, per exemple, en el ronyó, en el cor, en les arteris, les plaques d'ateroma, estan colonitzades per bactèries que surten de la boca. Però aquestes bactèries, el mateix que a la boca, mos donen una molèstia, un sangrat, una sensació que hem d'apretar per tenir un cert alivi, pues en el cor pues li donen, bueno, en el cor, a les artèries, donen aquest mateix tipus de molèstia inflamatori que pot degenerar en patologia. De fet, això era una cosa que se'n parlava fa 10 anys, però crec que va ser l'any passat a la reunió de l'Acadèmia de Cardiologia d'Amèrica, se va presentar ja una documentació sèria i multicentro en la qual ja diuen que és molt important cuidar les genives, sobretot a la gent que pateix d'escor, que té arteris, en fi, o sigui que sí que el que se comprova és una cosa que sempre, a la cirurgia de la boca, sempre tenim en compte.
O sigui que cuidant la boca se cuida una mica del cor, també, no?
Se prevena, se previene.
O sigui, previene.
Aquí han de saber que tot és multifactorial, l'organisme, i tot el que mos entra per un puesto se sol escampar per tot.
Mm-hmm. Des d'aquesta secció de Grans d'All, animam a tots els que ja tenen més de 60 anys a tenir una alimentació equilibrada, baixa en sucres, allunyat d'alcohol i de tabac de les nostres vides. Pot ajudar aquests consells a una millor conservació de peces dentals?
Hombre, claro. Lo més important és, per conservar les peces dentals, una alimentació adequada, que no tingui molt de residus. Si un menja molt de sucre, fer-se ben net, perquè una cosa no lleva l'altra. Sí. Hi ha gent que li agrada pues, menjar malament, diguéssim, no? Però almenys a la part de les dents, no l'altra. Si un se'l fa ben net, el teixit dentari aguanta moltíssim. És un esmalte fortíssim i aguanta moltíssimes degressions. Ara, el més important és que si un ha perdut peces o no les té en bones condicions, les té dolorides o té flemons, pues repassar-les i substituir-les per poder seguir menjant bé.
Clar que sí.
Perquè hi ha un gran problema, que la gent major, més major que nosaltres, que depèn una mica de la família, i a vegades els familiars no li donen importància a que son pare o son abuelo pues no pugui menjar bé, ja no puc menjar una crosta, una costella. Claro, en aquesta gent la diguéssim, la treus una mica de la vida social normal, perquè no... I en canvi, avui en dia tenim tractaments que a qualsevol edat te podrem ajudar a tornar a mossegar bé i disfrutar pues, de la vida a certes edats, pues, la degustació d'un bon menjar, la gent que ha estat acostumada a rovellar pues, com dir, pa amb oli fort, pues no pot menjar més que la molla perquè li fan mal ses dents. Això és absurd que avui no se li posi remei.
És clar que sí. Doctor Martínez Almoina, ha estat un verdader plaer comptar amb els seus consells per la cura de la nostra boca i de les nostres dents, pues a fi de poder lluir el nostre millor somriure.
Molt bé, pues encantat d'haver participat en el programa.
I per acabar amb una dita positiva, direm que somriu i així el món somriurà amb tu.
Exacte, te copiaran, avui en dia que tot se copia, pues mira. Molt
gràcies.
Bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies també a tu, Artur, i intentarem tots agafar aquest consell teu, aquesta dita. Somriure, el manco paga la pena intentar.
Exacte, d'això se tracta.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, com tant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. És participació.
A IB3 Ràdio, som grans, amb Natàlia Blanes.
La música és vida, la rialla també ho és. La sèrie que avui destacam a les històries majúscules de Som Grans té una dona gran com a protagonista.
Bones tardes, és molt gran, de fet. Es tracta de la comèdia situació nord-americana One Day at a Time, que aquí s'ha traduït com Dia a dia. Un remake d'una sèrie dels anys 70 que acaba de tancar ja la quarta temporada. Les dues intèrprets principals són dones, els seus noms, Justina Machado i Rita Moreno. Per ventura, el nom de Rita Moreno no acaba de sonar, però escolteu aquest tema musical i als 20 segons ja sabreu de quina dona xerram. Rita Moreno és l'Anita del musical de la pel·lícula West Side Story. Va néixer a Puerto Rico l'11 de desembre del 1931. Té 89 anys i encara canta. Conserva la vitalitat, el ritme de les rèpliques i, si voleu, podem escoltar un fragment molt curtet de la sèrie en anglès.
Oh, Mirta needs all this attention. I'm surprised she's not singing. And now I would like to honor Ophelia with a song. Ave Maria.
Damn, pajasa.
She sings like a donkey. Voy a darle un cocotazo. Maria, Lydia, won't you join me in this song?
Oh, well, I don't know if I can sing as beautifully as you do.
Ave Maria.
Era el personatge de Nalídia. La sèrie parla, explica la història d'Anna Penélope, que és una infermera divorciada que acaba de tornar de l'Afganistan, s'ha instal·lat a Los Angeles amb els seus dos fills i la seva mamà, que és Nalídia, l'ajuda a fer-ho tot més fàcil. El personatge de Rita Moreno representa la típica padrina que supera tots els seus prejudicis per assegurar-se que la família estigui bé.
Y ella tiene que entender también que cuando la niña dice que soy gay, es muy difícil al principio para Lydia, pero ella sabe que tiene que aceptarlo, porque ella la quiere muchísimo. Es la abuela y quiere a su familia y le importa.
Una curiositat de la sèrie és que Ana Rita interpreta una cubana, però tots sabem que l'accent de Cuba i Puerto Rico no és el mateix, però sol ser una pràctica bastant recurrent perquè els nord-americans no entenen aquestes diferències. Ella és una icona al seu país, però a les memòries que va publicar fa 3 anys, allò que explica és que renegava del color de la seva pell. Tal com el seu personatge feia a West Side Story, ella desitjava fondre's amb les dones dels Estats Units. S'emmirallava en actrius com Elizabeth Taylor i diu que li ha costat molt d'anys acceptar-se tal com és.
Porque en ese entonces en el cine de Hollywood todo eso importaba. Tener senos grandotes, tener cutis perfecta y muy muy clara como Elizabeth Taylor, ojos azules, todo eso, había muchísimo prejuicio.
Fa anys que a Hollywood s'estan destapant casos d'abusos, les dones cada vegada parlen més, ella s'ha tret la careta i ha explicat a tothom com va ser la seva relació amb Marlon Brando, amb Elvis Presley i amb el seu marit, el cardiòleg Leonard Gordon. Cap de les tres relacions li va sortir massa bé. El seu marit assegura que era un home molt controlador i ella no cercava això. Va quedar vídua el 2010 i després es va confessar públicament. Per què explica'm tot això? Perquè Ana Rita el que vol és donar un missatge a les dones amb qui sent que comparteix unes arrels culturals.
Lo que me fue mal para mí es importante porque yo quiero decirle a la comunidad latina, las mujeres en particular, que no tienen que vivir esa vida tan triste si están casadas y no contentas como yo. Yo por los primeros 10 años, divino. Pero usted sabe que siempre hay contratos invisibles, no verbalizados, que dicen, en el mío era, yo voy a ser tu nena y tú me vas a cuidar y te vas a encargar de todo.
Escoltàvem l'any 61, Set Story, aquesta cançó és del 2017. Somewhere, traduïda com Un lugar, és el tema principal del seu àlbum Una vez más. Tenia 86 anys quan el va gravar. No està malament.
I ara a punt de fer els 89. Sèrie de televisió, recomanació d'aquesta setmana de la Mireia Balasch i les seves històries majúscules que, com sempre, ens fa tenir molta gana de seguir els seus consells i continuar creixent. Gràcies, Mireia, com sempre. Un plaer.
A tu. Fins aviat.